Els indicadors de la Covid. Risc de rebrot.
Es troba a 224 punts.
Velocitat de transmissió.
Es troba al 0,92.
Índex de contagis.
Hi ha 250 casos per cada 100.000 habitants.
Casos nous.
1.456. I hi ha més de 562.000 casos confirmats des que va començar la pandèmia.
Pressió hospitalària.
Més de 1.600 pacients ingressats, d'aquests 504 a les UCIs.
Vacunació.
Més de 514.000 persones han rebut la primera dosi i més de 193.000 la segona.
D'aquests indicadors en volem parlar ara amb el doctor Massip. Molt bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
En Salvador Massip, que és investigador de la Universitat de Leicester i professor de Ciències de la Salut de la UOC. Veiem com s'ha superat el 500.000 de persones que han rebut almenys una dosi de la vacuna contra la Covid a Catalunya. Això s'acosta al 7% de la població del país. Què és millor, fer donar una primera dosi a tantes persones com sigui possible o assegurar reserves per garantir les dues dosis?
Aquesta ha sigut una pregunta que es van fer ja fa uns mesos quan va començar la campanya i es va respondre de manera diferent segons el país. Crec que ara, en aquell moment no se sabia, però crec que ara sí que hi ha prou informació per dir que és més segur intentar donar màxim primeres dosis possible, perquè estem veient que la primera dosi protegeix més del que ens pensàvem. La idea és que no hi ha una protecció completa fins a les dues dosis, però amb una sola ja n'hi ha suficient. I per tant, com que es tracta d'intentar salvar el màxim de vides de les persones vulnerables, quantes més vacunis millor.
Més enllà de les dosis, hi ha un debat que va més, sembla, en els últims dies, és al voltant de l'edat límit per subministrar la vacuna d'AstraZeneca. Alemanya i Suècia han autoritzat ja que es pugui subministrar a persones de més de 65 anys. França també ho ha autoritzat aquesta setmana. Seria recomanable, per tant, que Espanya també ho fes?
Sí, és que Espanya s'està quedant sola, està fent una mica el ridícul aquí ara, perquè això va venir, de fet, a partir dels dubtes que tenia Alemanya i va seguir després uns quants països d'Europa. Altres ens l'han donat, per exemple, el Regne Unit l'han estat donant a gent gran des del principi, l'Agència del Medicament Europeu la va autoritzar per gent gran també des del principi, i l'OMS també la recolzava, però va haver-hi una mena de confusió al principi perquè es deia que no hi havia prou dades, però ara sí que hi ha prou dades, crec jo, a tota la gent que l'ha rebut, i se sap doncs, que és segura i segurament tan eficaç com en qualsevol altra edat. Crec que no podem tardar més a canviar la normativa, sobretot pel que dèiem, perquè el que hem de fer ara és vacunar el màxim possible de gent vulnerable per evitar mortalitat, i qualsevol vacuna en aquests moments és una ajuda, inclosa l'AstraZeneca.
En Salvador Massip viu a Anglaterra i ara hem sabut que dilluns han de reobrir les escoles britàniques, que es faran cribratges massius als nens i nenes dos cops per setmana. Aquesta és una bona mesura per evitar l'expansió de la variant britànica i el seu efecte en els més petits?
A mi em sembla que sí, perquè els cribratges massius a Catalunya ens costa implementar-los, o potser per temes econòmics o logístics. Crec que els països que ho estan fent els hi permet tenir una idea més clara de com circula el virus, i en aquest cas hi ha un factor una mica preocupant, que és que en els últims mesos, a mesura que s'ha anat fent majoritària la variant britànica, països com el Regne Unit, però també Itàlia i altres països, s'està veient que hi ha un percentatge de població infantil més infectada del normal, del que estava abans. No sabem per què, no sabem quin significat té això encara, però crec que és important controlar estar atents. Evidentment, els nens segueixen sense tenir casos greus, segueixen sent la majoria asimptomàtics, però tenen un augment d'infecció, i crec que coses com, per exemple, un cribratge massiu a les escoles, com faran ara el Regne Unit, que crec que és encertat per poder controlar els brots i tenir clar com està circulant aquesta variant.
A tot això, aquí s'ha obert ja el meló per discutir com ha de ser la Setmana Santa, quines restriccions s'han de mantenir de cara a les vacances de Setmana Santa, quines haurien de ser les prioritats, les línies vermelles.
Home, jo el primer que faria és intentar evitar els errors anteriors, no? És que sempre hem anat a salvar l'estiu, salvar el Nadal, i ara tocaria salvar la Setmana Santa. Evidentment, hem de trobar la manera de reactivar l'economia i protegir els sectors que estan patint més, sens dubte, però la manera potser no és relaxar-se excessivament. Els indicadors, com heu dit, estan molt millor ara, però no estan ni molt menys a un nivell baix per relaxar-nos molt. Hi ha aquesta incertesa de la variant britànica, que encara no és majoritària aquí, però que cada cop ho és més. És una variant que estem veient doncs, que és realment més infecciosa, a part dels nens, realment s'escampa més. Per tant, jo segueixo, suposo que és la meva línia sempre de ser prudent, no? I sempre recomano ser prudent i anar a poc amb les coses. Crec que hem comès bastants errors desescalant abans. Si ja ho fem ara, si ens relaxem, hem de fer-ho bé, hem de fer-ho a poc, hem de fer-ho amb mesures, per exemple, amb cribatges massius, hem d'estar molt atents i controlant i no desmarxar-nos, i una mica està també la responsabilitat de cadascú durant la Setmana Santa de no fer més del que hauria de fer.
Salvador Massip, investigador de la Universitat de Leicester i professor de Ciències de la Salut de la UOC. Moltíssimes gràcies. Que tingui un bon dia.
Que vagi bé. Adéu.